D'aquí a 5 minuts seran 3 quarts de 3. Anem als esports.
La xarxa Ford de Catalunya t'ofereix aquest espai.
I avui hem de començar parlant de motor, perquè el pilot mallorquí Jorge Lorenzo, 5 vegades campió del món, 3 a la màxima categoria, anunciarà d'aquí uns minuts que es retira. Ho farà uns dies abans de disputar diumenge la que serà la seva última cursa, el Gran Premi de la Comunitat Valenciana. Anem al circuit de Xest, que és l'escenari d'aquesta compareixença de Lorenzo. Damià Aguilar, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El que sabem és que Lorenzo ha convocat els mitjans de comunicació a les 3 de la tarda. Ens imaginem que hi deu haver molta expectació.
Sí, a les 10 d'aquest matí es convocava per sorpresa aquesta roda de premsa extraordinària amb Jorge Lorenzo i al seu costat el conseller delegat de Dorna, Carmelo Ezpeleta. I s'espera també la presència d'altres pilots de la graella, si no tots. Tot apunta que Lorenzo anunciarà que retira a les acaballes de la seva pitjor temporada. La sala de conferències del circuit Ricardo Tormo de Xesta està preparada, encara no deixen, però, accedir-hi a ningú. L'expectació, com podeu imaginar, és màxima i en un any ple d'èxits per al motociclisme català com és aquest, es recordarà també com el de la retirada del campió de Palma de Mallorca. Un pilot amb una forta personalitat que no ha tingut sempre el favor de la majoria de l'afició, però que millora moltíssim a la distància curta. Jorge Lorenzo, que ha disputat fins ara 296 curses al Mundial, és el 6è pilot de la història per victòries. En té 68 d'un total de 152 títols.
I un Lorenzo que plegarà amb 32 anys, 5 títols mundials, tot i que és veritat que aquesta temporada 2019 segurament ha estat el seu pitjor any. De fet, des del seu últim títol mundial, que va guanyar l'any 2015, la seva trajectòria ha anat de baixada.
Va debutar a Jerez el 2002 amb una derbi de 125 centímetres cúbics i les temporades 2006 i 2007 es va proclamar bicampió de 250 amb una Aprilia. Va fer el salt a MotoGP el 2008 amb una irrupció com només els millors poden fer. Amb Yamaha va ser campió les temporades 2010, 2012 i 2015. Ha tingut els dos pitjors companys possibles, primer Valentino Rossi i després Marc Márquez. Va picar la porta d'Honda després de dues temporades a Ducati, on li va costar, però va domar la Desmo Sedici, cosa que no ha pogut fer amb la RC213B de la casa japonesa. Fa justament dues setmanes, Jorge Lorenzo deia això al circuit de Sepang.
He estado irreconocible, yo creo, entre comillas, prácticamente la mayoría del tiempo con Honda, ¿no? Y luego que creo sinceramente que la moto 2019 de Honda me ha perjudicado mucho en mi confianza con la rueda delantera y en mi velocidad.
Doncs aquest és el balanç que feia Jorge Lorenzo, deies, Damià, deies.
Sí, que serà el darrer cap de setmana en competició per Lorenzo i que, evidentment, li haurem de fer moltíssimes preguntes, sobretot on arriba i quan pren la decisió, perquè, sincerament, crec que a tots ens ha sorprès. Qui hagués apostat per la retirada de Lorenzo no ho hagués fet en aquest moment, sinó potser després d'aprovar la moto de l'any que ve o vés a saber quan, però no en aquest moment.
I segurament aquest any, tan decebedor per ell, ha tingut molta part de culpa, entre cometes, en què hagi pres aquesta decisió, que explicarà a partir de les 3 de la tarda en aquest circuit de Xest, on diumenge hi ha el Gran Premi de la Comunitat Valenciana, últim de la temporada, i ara, ja sabem, últim en la carrera de Jorge Lorenzo. Amb el Damià Aguilar estarem pendents d'aquesta roda de premsa. Però aquest cap de setmana no només hi ha Gran Premi de motociclisme, també hi ha un de Fórmula 1 al Brasil. Penúltima cursa de la temporada, ja sabem que el campió del món serà Lewis Hamilton, segon el seu company a Mercedes, Valtteri Bottas, però el circuit d'Interlagos, a Brasil, ha de decidir la tercera posició final, per la qual lluiten tres pilots, Charles Leclerc, Max Verstappen i Sebastian Vettel. I aquesta cursa serà important per Ferrari, perquè ha de servir per comprovar si manté els resultats dels grans premis posteriors a l'estiu i saber què ha de retocar de cara a la pròxima temporada.
A Ford és temps de renovar-se. Renovem expositors. Dóna't pressa i emporta't una de les darreres unitats del Ford Kuga 2019 Edition, totalment equipat, ara per 18.350 euros. Renova el teu vehicle. Finançant amb FCE Bank fins a fi de mes. Condicions a Ford.es, xarxa Ford de Catalunya.
Deixem el motor, parlem de bàsquet, perquè avui es juga un Madrid-Barça, un clàssic, en aquest cas, a l'Eurolliga. Un partit que enfrontarà el líder de la competició amb el líder de la Lliga CB i un partit, en definitiva, que enfronta dos equips que aquest any són candidats a tots els títols. Ernest Macià, bona tarda.
Què tal, Òscar? Bona tarda.
Més enllà de tot això, el partit té d'entrada un clar protagonista. Nikola Mirotić, aquí em sembla que molt, molt bé no el rebran, el Wizzing Center
de
Madrid.
No. La veritat és que ja tenen el seu Laudrup, com aquell qui diu, perquè va estar 7 anys allà. al Madrid. A més va ser un ídol, va marxar a l'NBA i ho ha fet relativament bé, però després ha volgut tornar. No va marxar bé d'allà perquè no va poder, és a dir, el Madrid li va demanar diners si volia marxar a l'NBA i ell s'ho va haver de pagar, diguem-ne, del que li pagaven els americans, per tant, de la seva butxaca. Per tant, se'n va anar empipat a l'NBA. I quan ha tornat, ha dit, ah, sí, doncs me'n vaig al Barça. I des de Madrid s'han filtrat informacions que de vegades no són massa versemblants o que no són del tot certes, pures especulacions de vegades, o si ho són, han molestat el vestidor del Barça i això va obligar l'altre dia Mirotić a sortir per desmentir que dins el vestidor del Barça hi hagués mala relació i, a més, hi va afegir de collita pròpia. I això és el que segurament avui sentirem al Withing Center. Molta gent recriminant-li a Mirotić que no hagi tingut, diguem-ne, aquest punt de delicadesa pels anys que va estar allà, que en van ser 7, i avui torna. Ja ho va fer la Supercopa, però avui ja el Madrid com a local, com a rival, 7 anys al Madrid, ara al Futbol Club Barcelona. Recordem el que va dir fa uns dies Mirotić i el que van explicar ahir Svetislav Pešić, el seu tècnic, a la roda de premsa prèvia a aquest partit.
Estoy en el Barça y hay mucha gente jodida. Mucha gente que no lo han superado y que no lo van a superar. Y que yo a nadie le digo nada. Es su vida, lo pueden tomar como quieran y les duele. Así que las razones las tendrán ellos.
Mirotić es también un jugador que tiene cabeza, que es muy inteligente, que tiene controlar sus emociones y pienso que la atmósfera que esperamos en Madrid, esto puede también motivar nuestro equipo.
Si la xiulada que s'emportava Mirotić a la Supercopa abans d'aquestes declaracions ja era antològica, doncs et pots imaginar què serà aquest vespre. El Barça hi viatja sense Àlex Abrines, que té un procés víric i no podrà jugar, i el Madrid doncs no tindrà a Tompkins, no tindrà tampoc a Reyes ni a Mejri, però el que sí que té és més urgència, perquè ja ha perdut 3 partits mentre que el Barça és líder amb només una derrota.
I com sempre, recordeu que aquest partit, com tots els que el Barça juga a l'Eurolliga, el podeu seguir a la transmissió que fa Catalunya Ràdio amb l'Ernest Macià i amb la Carme Lloveres des del web de catradio.cat i també des de l'aplicació. Des de l'APP de Catalunya Ràdio podeu seguir tots els partits de l'Eurolliga amb l'Ernest i amb la Carme. Avui, a banda d'aquest partit, també juguen el Khimki Olimpia de Milà, l'Efes Zenit, el Baskonia Maccabi i el Panathinaikos Alba de Berlín. I encara no s'ha apagat el ressò de l'èpica remuntada ahir de Rafa Nadal a les finals ATP de tennis, que avui Londres es disposa a viure un altre partit amb els màxims al·licients. Djokovic contra Federer. Josep Anton Aisa, bona tarda.
Bona tarda.
Un guanya i l'altre se'n va al carrer.
El partit a les 9 del vespre, els dos jugadors hi arriben amb una victòria i una derrota, per això el duel d'avui és a caixa o faixa. Djokovic dona gràcies al sistema de lligueta que li ha evitat una eliminació prematura. Té una segona oportunitat, encara que sigui davant Federer.
És una lligueta, així que encara estic viu al torneig. Serà un cara a cara amb Federer. Qui guanyi passa a semifinals, qui perdi eliminat. Així de senzill.
En aquest grup l'únic classificat és Dominic Thiem. En l'altre grup, Tsitsipas està classificat. Nadal necessita la victòria demà contra el mateix Tsitsipas per poder classificar-se. La derrota eliminaria el manacorí i la remuntada d'ahir contra Medvedev no li hauria servit de res.
Bé, honestament, he tingut molta sort. És un fet. Ho sento pel Danil. És una derrota dura. Ha jugat bastant millor que jo. I en el tercer ha estat un d'aquells dies que guanyes un de cada 100. Per cert, no us puc agrair prou el suport. Significa molt per mi.
Nadal pot guanyar demà i quedar eliminat si Zverev supera Medvedev, depenent del número de sets. Curiosament, Nadal s'assegurarà el número 1 mundial a final de temporada si avui Djokovic queda eliminat.
I en futbol, Anglaterra i França ho tenen tot a favor per aconseguir avui mateix la classificació per la fase final de l'Eurocopa. Juguen a casa contra rivals febles i la victòria els donaria ja matemàticament aquest passaport.
Festa preparada a Wembley en el partit número 1000 de la selecció anglesa, el rival Montenegro, sense cap opció. La victòria dona a Anglaterra la classificació. L'altra plaça del grup se la juguen la República Txeca i Kosovo. Si guanyen els txecs, també es classifiquen. Per la seva banda, França ho té molt bé per classificar-se. Els vigents campions del món reben Moldàvia. amb tots els pronòstics a favor, com reconeix el blaugrana Clément Langlais.
Encara no estem classificats, així que hem de treballar dur aquest dijous per classificar-nos. Es parla molt de la propera Eurocopa, però primer hem d'obtenir aquesta classificació. Evidentment, quan un és campió del món, s'espera de nosaltres que ens classifiquem i que fem una Eurocopa de gran qualitat.
Una victòria de l'Anglès, Griezmann i companyia classificarà França. Més embolicat ho té Portugal. Ha de guanyar els dos partits que li queden, tot i que els rivals són febles. Avui, Lituània i diumenge, Luxemburg. Fernando Santos és el seleccionador portuguès.
Portugal, òbviament, és favorita en els dos partits per la qualitat superior dels seus jugadors i del seu equip, però això s'ha de demostrar al camp. Jo crec que per demostrar-ho haurem de fer dos bons partits.
Portugal va fer dos bons jocs.
El blaugrana Semedo està lesionat. De moment ja estan classificades per la fase final Ucraïna, Espanya, Polònia, Bèlgica, Rússia i Itàlia. Avui també Andorra juga a Albània, on buscarà fer història amb una segona victòria dins una mateixa fase de classificació. En la fase de classificació pel Mundial 2022, la Xina amb Ulei visita Síria. I en la fase de classificació per l'Euro Sub-21, Espanya, amb nombrosos jugadors catalans, rep avui Macedònia del Nord al Corcón.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Minuts seran les 3 de la tarda. El partit que va jugar ahir el Barça a Cartagena va complir els objectius. Es van recaptar fons per les víctimes dels aiguats del setembre passat a la regió de Múrcia i al sud del País Valencià. I, a més, l'afició local va acollir molt bé els jugadors blaugrana. Ramon Salmurri, bona tarda.
Què tal, Òscar? Bona tarda.
Fins i tot van aplaudir Gerard Piqué.
Sí, et diria que és l'anècdota que reflecteix el moment que es va viure ahir a l'estadi de Cartagonova. Graderies plenes, 14.000 espectadors, aquest rum-rum de com s'havia rebut el Barça, bon ambient i al minut 35 de la primera meitat, Ernesto Valverde decideix substituir Gerard Piqué, que retira del camp ovacionat. És la imatge que reflecteix la relació que hi va haver ahir entre els dos clubs i entre l'afició del Cartagena i els futbolistes del Barça. Deixa'm dir que tota la pedagogia institucional que s'ha estat fent durant aquests dies a la ciutat, al final, ha tingut l'efecte desitjat.
Molt bé, per tant, a nivell extraesportiu el partit va anar molt bé, a nivell esportiu també, el Barça va guanyar 0-2 i el que és més important, els jugadors que no són habituals amb Valverde van deixar molt bon gust de boca.
Sí, però també et dic que no és un partit que passi a la història. Si no el vas veure, no cal que te'l posis, no hi perdis temps.
Tenia gravat,
Uns highlights i mira els gols de Carles Pérez del primer i de Marqués el segon. A veure, Valverde va treure tots els futbolistes que tenia del primer equip, el 6 més Carles Pérez, a l'11 inicial, amb especial atenció a Dembélé, que va jugar de davanter centre. I va tenir un paper destacat també Riqui Puig, que va voler aprofitar l'oportunitat que tenia ahir de lluir-se davant Valverde. De fet, el primer gol del Barça, el de Carles Pérez, arriba després d'una bona cavalcada, una conducció individual de Riqui Puig, que comença camp propi i acaba pràcticament a l'àrea contrària. I també cal destacar l'actuació de Neto, que és el porter suplent, el suplent de Marc-André Ter Stegen. Ell admetia que no és fàcil estar a punt després de tant temps inactiu. El dia de la seva presentació, quan va arribar en l'intercanvi amb Silesen del València, ell va explicar que volia ser titular. Clar, han passat uns mesos, no fa pinta que la cosa hagi de canviar, que Neto li hagi de girar el rol a Ter Stegen, però de moment, com a mínim, admet que la competència amb el porter alemany l'està fent progressar.
Estoy viviendo, creo, muy bien, así como con todos los jugadores de altísimo nivel como tenemos nosotros. Cuanto más alto el nivel, más alto, mejor estás, puedes mejorar a cada día y creo siempre preparado para cuando la oportunidad llegue.
Neto, un dels jugadors no habituals amb Valverde, de fet, pràcticament no ha jugat, que hi va poder disputar aquest partit a Cartagena. Per cert, que ahir ja us vam anunciar que el Barça-Madrid de futbol jugarà dimecres, dia 18 de desembre, a les 8 del vespre. Aquesta és una data prevista per la primera jornada de la Copa del Rei, que es disputarà partit únic i que se sortejarà aquest diumenge al migdia amb la presència de 9 equips catalans: l'Espanyol, el Girona, el Nàstic, l'Olot, el Badalona, el Lleida, el Cornellà, l'Hospitalet i el Llagostera. Bé, el president de la Federació Espanyola, Luis Rubiales, ha deixat entreveure que els partits d'aquesta ronda no coincidiran en l'horari del Clàssic.
Siempre se ha jugado martes, miércoles y jueves, todas las eliminatorias copera, y parecía que de repente solo había un día, ¿no? Esto sigue siendo igual que toda la vida. Vosotros, igual que yo he jugado muchos años
competición de Copa Rey, vosotros la habéis retransmitido, habéis acudido a informar y siempre ha habido martes, miércoles y jueves. ¿Por qué va a cambiar este año? Va a volver a haber martes, miércoles y jueves y los equipos podrán jugar martes y jueves para no coincidir con el clásico que sabemos que tiene una gran repercusión.
Per cert, parlant de la Copa, ahir es va jugar la jornada prèvia i es va produir un fet, diguem-ne que curiós. Abans del partit entre l'Àlamo, una població de Madrid, i el Pedroñeras, va sonar això. És l'himne espanyol, la marxa reial, però amb la lletra franquista, un himne anticonstitucional. Avui el president del club madrileny ha demanat perdó, ha dit que va ser culpa d'una errada humana. L'Àlamo, per cert, va guanyar el partit per 2-1 i, per tant, entra al sorteig de la primera ronda de la Copa.